Bon dia, dimecres 18 de juliol, comencem la Conca al dia.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Què tal? Molt bon dia des d'aquí, des de l'Espluga FM Ràdio i des de l'estudi 1 d'aquesta emissora municipal de l'Espluga. Fins les 12 us acompanyarem, doncs això, explicant-vos les notícies més importants. Ja ens esteu escoltant pel 107.4 i per esplugafmradio.cat. Recordar que la Conca al dia és un programa en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Set it true, the dark light. There's nothing in between. Then the lights turn down.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà.
I avui destacarem aquest principi de setmana de juliol, d'aquest dilluns i dimarts de juliol, i també tindrem l'entrevista amb La Conca al dia. Tot això en un matí de dimecres, que tenim una temperatura que va remuntant avui. Ja tenim 28 graus en aquests moments, la temperatura actual, amb un cel ben clar, que avui la màxima també podria arribar a 31 graus al migdia. Tot això és la Conca al dia. Comencem. Una sentència judicial silencia la campana de Senan fins que s'adapti als límits legals. Dimecres 18 de juliol, la campana de l'església de Senan haurà de deixar de sonar fins que s'adapti als límits acústics. Això és el que ordena la sentència del jutjat de contenciós administratiu número 1 de Tarragona. I d'això anem a la iniciativa que els exalcaldes de la Conca s'associen per aportar propostes al conjunt de la comarca. A més, coneixerem que Antoni Carreras rep el premi Estudios Financieros 2018. I també una bona notícia, i és que Margarida Ari Zeta, comissària del Bifasang, rebrà la Creu de Sant Jordi 2018. Això també en un dia on explicarem el torreig de Clar Royal protagonitza el primer dia d'activitats del Festiu 2018 i els gegants neolítics de l'Espluga van participar en una trobada internacional de la Llacuna. Tot això també explicam aquest estudi que està fent doncs, l'Oficina Comarcal i l'Agència d'Habitatge de Catalunya, on estudien un nou pla específic per la Conca per la preocupació de la manca d'oferta d'habitatge. I una bona notícia també, i és que l'Espluga estrena la samarreta amb els tons del Seguici Popular, una samarreta que es posa a la venda a partir d'avui i que això la trobaran per 15 euros a un dels llocs és l'Oficina de Turisme. We'll be right back. Us ho dèiem, la campana de l'església de Sant Anna haurà de deixar de sonar fins que s'adapti als límits acústics. Això és el que ordena la sentència del jutjat de contenciós administratiu número 1 de Tarragona en relació a la denúncia que va interposar un veí del municipi el 2016. El magistrat demana ara que l'Ajuntament de Sant Anna requereixi el titular de la campana, l'arquebisbat de Tarragona, el cessament provincial de l'activitat. A partir d'aquí s'hauran de prendre les mesures necessàries per assolir el límit legal de soroll, que és de 55 decibels, una potència que s'estaria superant per un decibel. Abans que la campana torni a sonar, s'hauran de repetir la prova sonomètrica per comprovar la intensitat del so que s'haurà d'efectuar des de l'interior del domicili del veí afectat. La polèmica pel repic de les campanes de Sant Anna es remunta fins al 2014, quan la parròquia va posar en marxa el toc de campanes d'aleshores. Al llarg d'aquell primer any, l'Ajuntament ja va rebre diverses queixes d'una part del veïnat, mentre que el primer recurs el va interposar un dels veïns el 2015 pel soroll que ocasionava la campana, ja que en el seu domicili es troba a tocar de l'església. Va ser en aquell punt quan el govern municipal va veure que era necessari legalitzar el mapa de capacitat acústica inexistent al municipi fins llavors, per tal de saber la potència de so màxima al qual podia arribar el repic de campanes. Sant Anna va disposar d'aquest mapa a partir del 2016, la llei per la qual es regia concretament un article del 2010 que es desenvolupa la llei 16-2009 i establia que el límit al nucli urbà era de 55 decibels, però en casos d'activitats ja existents tradicionalment es podia elevar fins a 60 decibels. Així, després de fer la prova acústica, el municipi se li va autoritzar l'activitat de la campana en aquest marge de potència. Les queixes del veí van continuar fins al punt que van presentar un recurs contenciós administratiu contra l'arquebisbat de Tarragona, i l'Ajuntament de Sant Anna. Ara, la sentència del magistrat Guillermo Peral, que encara no és ferma, dictamina que el límit de potència de la campana s'ha d'ajustar als 55 decibels, perquè l'activitat no existia abans del 2010, any que es publicava l'article de la nova llei. D'aquesta manera, el resultat de la prova acústica va ser de 56 decibels i també reconeix que hi hauria marge per limitar el soroll. En aquest sentit, el jutjat demana a l'Ajuntament de Sant Anna que requereixi el cessament provisional de l'activitat a l'arquebisbat de Tarragona i que adopti les mesures per reduir la potència del repic de la campana. A partir d'aquí s'hauran de fer comprovacions de la potència del soroll i si s'ajusta a la normativa es permetrà represar l'activitat. L'Ajuntament de Sant Anna ha expressat a l'FMR que no farà declaracions fins que la resolució sigui ferma. De fet, les tres parts poden presentar un recurs d'apel·lació en un termini de 15 dies.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Exalcaldes de la Conca de Barberà s'han unit per engegar la primera associació d'excàrrecs electes de Catalunya amb la finalitat d'estar al servei de la comarca i aportar propostes al Consell Comarcal i als ajuntaments. El nou col·lectiu es va constituir el desembre passat i aquest maig ha quedat legalment registrat sota el nom Associació d'Excàrrecs Elèctrics Municipals. Josep Pijuan, qui va ser alcalde de Pira de 1991 fins al 2017, ha estat un dels impulsors de la iniciativa i exposa que l'entitat neix amb l'objectiu de posar en valor l'experiència d'exalcaldes i exregidors i traslladar així opinions i idees dels actuals càrrecs electes. Escoltem Josep Pijuan, que ens en parla de la iniciativa.
Això neix amb contactes amb exalcaldes i alcaldesses, pensant que després d'haver tingut durant un període determinat alguns més llargs que els altres, però tots amb responsabilitats municipals, doncs això t'ensenya moltes experiències viscudes durant aquestes èpoques, que crec que aquestes experiències són bones doncs, de poder-les posar en valor i poder-les doncs, transmetre doncs, a altres companys actualment i ajudar la comarca en qüestions que creguin que sigui convenient, comarca i el país.
La nova associació ha comptat amb l'empremta del Consell Comarcal que els ha cedit un espai per fer-hi les reunions i a partir d'ara ja treballen en les primeres contribucions. D'entrada, el col·lectiu vol apropar propostes del Pla Estratègic del Desenvolupament de la Conca de Barberà que el Consell espera aprovar aquest setembre. Escoltem Josep Gomis que ens parla d'aquestes aportacions de la Conca.
Llavors, a treballar, a sentir-nos útils i poder fer aportacions mitjançant la nostra experiència, amb coses que han estat positives i altres coses que no han estat tant, però que jo crec que hi ha uns valors que es poden aprofitar, no? I això és el que oferim, i oferim al Consell Comarcal, als nostres ajuntaments, a dir què podem aportar.
Una de les principals preocupacions dels exalcaldes és també el despoblament de la comarca, considerant que cal frenar la davallada per evitar que la conca se situï per sota dels 20.000 habitants i perdi alguns dels actuals serveis. Així en parla Josep Pijuan.
Una de les qüestions preocupants, i és el que destaca el pla aquest estratègic, és el despoblament que està patint la comarca. Esclar, vam tancar l'any passat amb 20.036 habitants. Segurament que a hores d'ara, si tanquéssim el cens que hi ha d'habitants, segurament que potser no arribem als 20.000. Això pot tenir conseqüències greus per la comarca, perquè podríem perdre algunes competències. I jo crec que aquí hi hem de posar tots els esforços i buscar quina pot ser la forma d'il·lusionar la gent perquè es quedin i perquè en vinguin. I l'efecte és de mantenir per almenys això. Aquest és un dels motius importants. Després hi ha altres qüestions, doncs també amb infraestructures i tal, que jo crec que també podem aportar molta cosa.
També n'ha parlat del problema del despoblament. Núria Alba.
Encara sóc membre del Consell Consultiu de l'Associació de Micropobles de Catalunya i fa pocs dies vaig participar en una reunió i el tema del despoblament pels petits és arreu del país, sí, és arreu del país. La falta d'habitatge, la falta que la gent tingui una visió global de l'hora de buscar llocs per realitzar les seves feines, que els petits puguem tenir tot el sistema comunicatiu, bandes amples, vull dir, tot aquest món, que sigui fàcil. Però jo crec que el principal és habitatge pels més petits, i fer una visió global de què necessita la comarca perquè no anem perdent habitants.
En aquest nou espai confluiran alguns exalcaldes i exregidors que fa uns anys van estar confrontats ideològicament, confessa Toni Sánchez, alcalde de l'Espluga entre 1991 i el 2003, però ara es reuniran per treballar en un objectiu comú, com és el servei del públic. Així ens ho exposa.
Molta de la gent que ens trobem, hi va haver un temps, al Consell Comarcal als inicis, i que estàvem doncs, enfrontats, no? Ideològicament i de la perspectiva més de lo que s'havia de fer al municipi, i això també ens ha portat. I ara doncs, està relaxat, no? Ara sí que amb gent que abans poder ni te parlaves, doncs ara pots parlar. Perquè una cosa sí que és en comú, estiguen o no estigui la gent, ja ens mou un objectiu comú, que és el de servei públic, no? El ser útils.
En aquest sentit, ja sense el càrrec de representació d'un municipi, ara també primarà més la perspectiva comarcal. Núria Albà, qui va ser alcaldessa de Senan del 2017 al 2015, exposa que és necessari treballar més nivell de la Conca de Barberà.
Quan estàs a dins d'un ajuntament és normal que cada municipi faci la seva petita guerra, no?, per aconseguir el millor pels seus veïns. Penso que el de treballar a nivell de comarca sempre és una mica més deficitari, siguent políticament correcte, que el que potser que en realitat tots voldríem, perquè si la comarca va bé, en teoria tots els municipis van bé, i jo parlo des del municipi o d'un dels municipis més petits, no? Que quan es tanca una casa és un tant per cent tan alt que esgarrifa, Llavors, per això volem que la comarca tingui un bon pla estratègic perquè ens pugui repercutir a la resta de municipis de la comarca.
Podeu recuperar la informació a l'espluga.fmradio.cat sobre els exalcaldes de la Conca de Barberà que s'han unit per engegar aquesta primera associació. I el seguici popular de l'Espluga, convertit en els populars personatges dels tons, són els protagonistes de la nova samarreta que ha impulsat l'Ajuntament de l'Espluga. Coincidint amb les setmanes prèvies a la Festa Major, la nova samarreta es posarà en venda des d'aquest dimecres 18 de juliol. La família espluguina de tons està formada pels gegants medievals Pons Uc de Cervera i Beatriu, la família neolítica del Gorg, l'Espluga, el Terra, Pastor i el Blat, els gegants de la Germandat de la Santíssima Trinitat, el Miquel i la Trinitat, una representació dels capgrossos espluguins amb la gitana i el rovelló, el bestiari esplugui amb l'ocell francolí i el senglar i la representació dels grallers, els bastoners i els diables espluguins. El disseny del seguici esplugui en forma de tons és obra de XD Creacions, de la mà dels montblanquins Javier Iborra i Isaac Ballester. En els darrers anys la proposta s'ha reproduït arreu de Catalunya, per exemple en localitats com Montblanc, Vilanova i la Geltrú, Valls, Mataró, Sitges, Berga, Barcelona, Tarragona, Solsona, Vilafranca del Penedès, entre d'altres. La samarreta dels tons es podran adquirir des d'aquest dimecres 18 de juliol a l'oficina de turisme de l'Espluga, a un preu de 15 euros la unitat, i estan disponibles les talles des dels 2 anys fins a la 2XL. La regidoria de cultura que promoga la proposta anima la ciutadania a acompanyar el seguici durant les seves actuacions amb la nova samarreta. De la creació en destaca la combinació de colors i el disseny divertit, amb el qual s'espera que tant petits com grans s'hi sentin identificats amb els seus personatges. A més, la regidoria també remarca el valor didàctic i simbòlic. I l'Oficina Comarcal i l'Agència d'Habitatges de la Generalitat treballaran per al desenvolupament i aplicació del Pla Estratègic de la Comarca. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà i Conca Activa es van reunir per posar sobre la taula les problemàtiques de la Conca sobre l'habitatge. A partir de la diagnosi del Pla Estratègic de la Conca, s'ha detectat que un dels principals eixos de treball sobre els immobles de la Conca. Per aquest motiu, els representants polítics i els tècnics han traslladat a la Generalitat de Catalunya la preocupació per la manca d'oferta d'habitatges disponibles per al lloguer i la compra, una problemàtica que agreuja el risc de despoblament de la comarca, especialment dels 17 municipis de la Conca que compten amb menys de 15 habitants. La reunió entre el Consell Comarcal i el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya permetrà establir unes línies de treball amb polítiques d'habitatge específiques per la Conca de Barberà i el desenvolupament conjunt. Gather the moments, still glowing in our minds. They play on the ceiling, the movie of our life. I l'Espluguin Toni Carreras ha estat reconegut amb un accèssit del Premi Estudios Financieros 2018 del Centre d'Estudios Financieros valorat amb 900 euros. L'Espluguin és professor del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i se li ha reconegut el seu projecte docent que ha implementat a l'assignatura de Dret constitucional. Escoltem com ens explica Antoni Carreres el premi que ha obtingut.
Forma que proposo perquè una matèria que es dona a la universitat o qualsevol universitat, perquè és transversal, pugui ser, doncs, pugui despertar l'interès als alumnes, no? En aquest cas jo vaig concórrer amb un títol que deia, doncs, com fer del dret constitucional una matèria amigable amb la complicitat de la societat. De què es tracta? Doncs es tracta que amb aquesta assignatura, que podria ser una altra, perquè ja dic que és un sistema que utilitzo, és molt transversal, que pot servir des de la facultat de dret fins a la d'enginyeria o química, no? És simplement que els estudiants puguin constatar que el que s'explica com a teoria a les classes vagin a la societat, vagin al territori, vagin a les empreses, vagin als jutjats, vagin al govern, vagin a les institucions públiques, i allí les persones que hi ha allí els hi puguin constatar, els hi puguin explicar en pràctica el que realment se'ls hi ha explicat a la universitat en teoria.
Aquest projecte ja va rebre el Premi del Consell Social en la modalitat individual l'any 2017 i el Premi Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya. Així en valora els reconeixements, Antoni Carreres.
Bé, bàsicament és que estàs en la línia correcta, que saps que els estudiants que tens cada curs, guany quasi que en tindré 400 cada dia, d'alguna manera, saps que el que fas doncs, està constatat, ha passat per un sedàs, ha passat per uns filtres de diferents jurats, i dius, bé, aquest invent que fas, doncs, en principi, sembla que funcione, no?
A més, Diana Marín i Estela Ribas, companys d'Antoni Carreres, també van ser reconeguts amb el Premi Estudios Financieros 2018. I d'un reconeixement amb un altre, i és que la comissària del Festival del Vi fa Sang de l'Espluga, Margarida Aritzeta, serà guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per la seva defensa de la llengua catalana com a escriptora i professora de literatura a la Universitat Rovira i Virgili. El govern de la Generalitat ha recuperat aquest dimarts les Creus de Sant Jordi després de no haver-les pogut convocar a causa de l'aplicació de l'article 155, com va expressar aquest dimarts la portaveu del govern, Elsa Artadi. Enguany rebran la distinció 31 persones i 24 entitats. Margarida Aritzeta rebrà el premi per la qualitat de la seva obra literària, composta sobretot de títols de narrativa infantil i juvenil, novel·les, estudis i assajos i els contes i narracions. L'escriptora ballenca ha estat reconeguda amb prestigiosos guardons com el Premi Víctor Català de Contes i Narracions o el Sant Joan de Narrativa. Com a professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ha contribuït molt significativament a l'estudi de literatura catalana, un treball que també l'ha aportat a establir més vincles amb l'Espluga, ja que Aritzeta és qui ha localitzat els indrets de la novel·la Escanyapobres de Narcís Oller, que se situen a l'Espluga i a les muntanyes de Prades, a partir dels quals n'ha nascut una ruta turística i literària. A més, Margarida Aritzeta, la Generalitat premiarà l'Associació Catalana pels Drets Civils, entre altres entitats i persones que hagin prestat serveis destacats al país i a la seva gent. I els 5 membres de la família de gegants neolítics de l'Espluga de Francolí han participat aquest cap de setmana a la trobada internacional de gegants i capgrossos de la llacuna. A l'Anoia, portats per la colla gegantera de l'Espluga, el Gor, l'Espluc, el Blat, la Terra i el Pastor van sumar-se diumenge a la 24a edició de la trobada amb la participació de 13 colles geganteres vingudes de tot Catalunya, Bèlgica i Àustria. Aquest cop la peculiaritat dels gegants espluguins va compartir protagonisme amb altres figures emblemàtiques com el gegant belga Pierre Paulus i l'austríac Samson de Morau, acompanyat per la comitiva Maure de Maure. Aquest gegant té 270 anys d'antiguitat i fa 6 metres d'alçada. La trobada va començar a 9:45 del matí amb la benvinguda de totes les colles assistents, seguit de la tradicional cercavila pels carrers de la Llacuna, fins a arribar a la plaça Major, als voltants de la una, on es va fer el ball de lluïment de cada entitat gegantera participant. La setmana passada, els gegants neolítics de l'Espluga també van participar a una altra trobada a Mas Llorenç. Era la tercera trobada de gegants d'aquest municipi del Baix Penedès. Els gegants espluguins van participar a la trobada al Camp de l'Avena i a la posterior Cercavila. I la pròxima cita de l'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga serà per la Festa Major de Sant Adon i Sant Senent de l'Espluga, que arrencarà el 25 de juliol i és just quan farà un any del naixement dels gegantons neolítics Terra i Pastor. I aquest dilluns han començat les diverses activitats de la Setmana de la Joventut després que el dissabte se celebrés la Nit Jove a Malioli. Una de les principals novetats d'aquest festiu 2018 ha sigut el torneig de Clash Royale, un joc d'èxit juvenil i que ha revolucionat els telèfons mòbils. Una vintena de joves van competir entre ells per poder arribar a la gran final. Cada partida del joc tenia una duració de 5 minuts i guanyava el millor de 3. L'activitat va començar a 8:15 del vespre i va acabar al voltant de les 9 de la nit. Itachi Uchiha va guanyar el torneig amb una victòria final de 3-2 partides contra el segon classificat Anunnaki 33. En tercera posició va quedar el jugador Kirito. El primer classificat es va emportar una targeta de 50 euros per poder-se gastar en el joc del Clash Royale i el segon i el tercer una targeta de 25. Durant la tarda de dilluns també hi va haver un berenar gratuït, a més d'un rocòdrom inflables per als joves i els infants. A la nit, als jardins del Francolí s'havia de celebrar el concert acústic de Bird Yellow, el projecte del jove barceloní Gerard Vidal. Per culpa d'un problema de salut no va actuar i el seu lloc ho va fer el jove espluguer Joan Vilalta.
Candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas. Que sale a flote la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos.
Entre poetes i presos de la raïs, aquesta banda que actuarà doncs, a l'acampada jove i serà aquest dijous encetant la programació de l'acampada jove. Ara els deixem amb aquesta segona part que anirà conduïda pel Gerard Bosch. Bona tarda, Gerard.
Hola, bon dia, Pep.
Explica'ns una mica què es veurà ara.
Doncs sí, segona part, avui l'entrevista amb els companys de la Conca 5.1 perquè aquest dissabte celebren la nit 5.1, una cita que ara coneixerem més a fons. Serà ja, de fet, el tercer any consecutiu que l'associació La Conca 5.1 organitza aquest punt de trobada, aquesta cita cultural. Aquest dissabte serà, i és la nit 5.1, al Castell Templer de Barberà de La Conca, una tarda, vespre i nit, amb diverses propostes que avui coneixem, d'una banda, amb el Leandre Romeu, de La Conca 5.1. Molt bon dia, Leandre.
Bon dia, Gerard.
Com es presenta aquesta nova edició de la nit 5.1? La tercera és la de la consolidació, ja?
Sí, esperem que així sigui. Estem molt contents, molt esperançats, amb expectatives de que vagi tot molt bé, i hem destinat tots els esforços i recursos perquè així sigui. També això, un cartell que ara anirem parlant, suposo, crec que és un cartell que permet que pugui haver aquesta consolidació.
Això, un cartell que si el mirem de lluny no hi veiem només un eix, sinó que hi ha una mescla d'àmbits, no? que es trobaran en aquest castell de Barberà.
Sí, hi ha els àmbits que són els que anem tractant durant l'any, no? a la Conca 5.1.cat, a la web i en les activitats, que és l'espai de cellers, de vi, de vermut, de cava, i l'espai de gastronomia, de restauració. I després hi ha aquest altre apartat que ens agrada molt, que també doncs cada cop l'anar tractant més, a les vermutades i amb altres activitats que fem, que són les actuacions musicals, culturals. I també al final el lloc, que és el Castell de Barberà, també representa una mica l'altre eix nostre, que és el territori, el paisatge, aquest valor, en posar en valor les zones rurals, els territoris que tenim, i jo crec que sí, que al final aquest dia, la nit 5.1, vol representar de forma festiva, unir una mica tot el que fem al llarg de l'any.
Això ho heu fet ja tres vegades, l'escenari sempre ha estat el mateix.
Sí, l'escenari ha estat el Castell Templer de Barberà de la Conca. Vam començar ja el primer any, que va ser l'excusa per celebrar els 5 anys, i bé, sempre des de l'Ajuntament de Barberà, des dels amics del Castell de Barberà de la Conca, ens han tractat molt bé. El lloc ens agrada molt, creiem que és dels millors punts de la Conca, les millors vistes, i bueno, de moment, mentre la relació sigui bona i segueixi així, doncs, ho anirem fent allà. Tot i que això, que també hi ha opcions en el futur, sí, de poder-ho fer a altres llocs.
Miràvem de lluny el cartell, així ho dèiem. Ara entrem a detallar una miqueta què hi trobarem enguany. Quines són les principals apostes, una miqueta, qui hi tindrem en aquest Castell Templer?
Sí, si us sembla, comencem pel tema dels cellers, que crec que és important destacar, perquè hem intentat buscar una mica també una renovació aquest any, no? Hi ha apostes a dins de la Conca que per estrany que semblin no havien sigut mai, com Succés Vinícola, que per motius professionals i personals els altres 2 anys no havien pogut venir, i és un dels cellers més importants d'aquests anys que hi ha hagut. També Carlania, que també per altres motius, doncs, també motius professionals i tal, no hi havien pogut ser els altres anys. I després també volia destacar això dins de la paret de cellers. Enguany tenim 2 cellers convidats de Mallorca, de les Illes Balears, que són Mesquí de Mora i Vins Can Majoral, que són amics de la Conca 5.1, coneguts, col·laboradors, i ens fa molta il·lusió que puguin ser aquí. I després també una mica altres cellers que volen representar també altres temes que anem tocant, com la cooperativa L'Olivera, no? El cooperativisme, que també hi ha la cooperativa de Barberà, però que volíem, el projecte de L'Olivera també ens l'estimem molt, i tenim col·laboradors seus a la Conca 5.1, com el Pau Moragues, la Montse Beses, etcètera, que estan molt lligats, i ja fa també aquests 2 anys que els perseguíem, i enguany poden venir. I també un altre celler, que és del Penedès, que és la Finca Mas Perdut, que també ens fa molta il·lusió perquè estan ells molt lligats a un projecte que es diu Terra i Taula, al Penedès, que també està intentant treballar, lligar el que és la gastronomia amb el territori, amb els cellers, no? I una mica, doncs bé, també hem volgut enguany incorporar aquests altres projectes amics o que treballen una mica en paral·lel, semblant al que estem fent nosaltres aquí, no? I bé, i després pel tema de la restauració, que si et sembla també, te faig també una mica el paper, però bueno, donem pas a que tenim aquí que ens podrà explicar, o sigui, explico ràpidament, el tema restauració sí que és molt similar, però perquè això, no? Perquè el Sant Francesc Restaurant, el Portal 19 i que el Maginet doncs, són amics, són ja quasi una part del Conca 5.1 també, perquè fem moltes coses amb ells junts, i el que sí que amb aquesta idea de canviar és que sempre convidar un restaurant de fora. L'any passat va ser el Cigró, d'Or, i enguany és el Monocrom, que també són coneguts de la casa i em fa molta il·lusió que vinguin aquí.
Carlos Berneda, del restaurant Sant Francesc, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, molt bon dia.
Què hi portareu enguany?
Nosaltres, bueno, primer parlar una mica de, si et sembla, de l'experiència de l'any passat.
Mm-hmm. Això, clar, perquè no debuteu enguany, sinó que...
No, vam tenir l'oportunitat i ens va donar el Leandre de poder estar l'any passat i la veritat que va ser realment sorprenent. Són propostes d'agrair perquè, bueno, costa, no?, que es facin coses, no?, a la Conca, sobretot de tota la vida, ha costat últimament, afortunadament se n'estan fent moltes i molt ben fetes, molt cuidades, amb molt de carinyo, com sobretot aquesta, i repeteixo que per mi em va sorprendre molt positivament a nivell d'organització, a nivell de, bueno, de la gent, no?, la participació que hi va haver, uh-huh. I de fet ho parlaven i que va ser tot un èxit, no?, i esperem i creiem que aquest any encara serà millor. Nosaltres aquest any farem, bueno, tots els restaurants portem unes tapes, unes degustacions, i en aquest cas nosaltres farem un civet de bou amb xocolata i després una coca de pernil ibèric amb tòfona d'estiu de la Conca i formatge manxec. Mm-hmm. Vull dir, en principi portarem això. Sí que és un dia que nosaltres hem parlat amb l'Aleandre, és una mica complicat perquè tenim diversos events i llavors la nostra estructura no ens permet tampoc poder apostar al 100%, no? Però tot i així estarem, hi ha moltes ganes i que vagi molt bé.
En qualsevol cas, per vosaltres, què representa una oportunitat com aquesta, un dia com aquests, que us obriu al públic?
Home, jo sempre dic que totes les apostes gastronòmiques que es facin són molt positives i sobretot aquí a la Conca i nosaltres, els que som del territori, hem d'apostar al 100% i creure-hi, no? Aquí està clar que és una aposta que està feta amb molt de carinyo, que es creu al 100% i, bueno, i està vist, no?, que l'any passat, ja dic, va ser tot un èxit i aquest any es repetirà segur.
Per algú que no hi hagi anat mai, millor que... Com ho podríem definir? T'ho pregunto tu, potser com a persona no tant de l'organització,
sí, no, i que ho vas
viure l'any passat indirectament.
Doncs per mi està clar que la tendència d'avui en dia són apostes i propostes com aquestes, no? I aquí hi ha una fusió que per mi és perfecta, d'un maridatge de música, de ball, de vins i gastronomia. Vull dir, això és el que, bueno, està de tendència. Mm-hmm. I crec que és un maridatge perfecte. Vull dir, que et poden trobar tot amb un entorn, com ha dit ell, que amb unes vistes espectaculars.
Parlem de música, a veure. Així comença, de fet, una de les cançons del darrer àlbum de Joana Serrat, que Leandre és una de les protagonistes també d'aquest cartell.
Sí, és una de les persones que també fa temps que volíem portar com a Conca 5.1 en les diverses activitats que fem i finalment aquest any ho estem molt contents perquè això, Joana Serrat, jo crec que és una de les cantants a casa nostra més importants i a vegades potser no prou reconeguda perquè això vindrà directament aquí a Barberà des del Cruïlla, des del FIP, des de Benicàssim, des del Cruïlla, des dels festivals més importants de Catalunya i de l'estat espanyol, vindrà a passar per Barberà i també ha estat fent gira europea. I això crec que és una de les cantants que això, que a vegades potser no està tenint el reconeixement a casa nostra prou important, perquè això ha fet uns discos els últims molt, molt xulos, molt guapos, i crec que en el marc de tota aquesta festa, que també com comentava ara el Carlos, doncs quedarà molt bé i agradarà, esperem, a la gent que vingui.
Joana Serrat, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dripping Springs, aquest és l'àlbum que ara escoltem de fons. També l'escoltarem aquest dissabte?
Sí, i tant, sí. Forma part, és a dir, quan faig els concerts, no, m'agrada incloure una mica de les cançons que representen doncs, la meva trajectòria i, sens dubte, aquest disc hi ha moltes cançons doncs, que formaran part del concert. Sí, sí.
Ara el Leandre repassava aquesta trajectòria en concerts i esdeveniments de referència al país. En tot cas, per la gent que no conegui, que no et conegui, què és el que hi trobarà, el que hi sentirà?
Clar, vinc en un format acústic, llavors és un format en el que a mi sempre m'agrada molt doncs, convidar la gent que m'acompanyi en aquesta mena de viatge no?, que faig a través de les cançons, i bàsicament sóc jo, la meva veu, amb la guitarra i amb una reverb que em defineix molt i que ja m'agrada molt. Sempre la porto especialment i m'agrada explotar-ho molt quan faig els shows en acústic, i doncs perquè això, per donar aquestes dinàmiques, llavors són cançons, és un moment doncs potser molt més proper i més íntim, que ara, com comentava, doncs en contrast tocar en un festival amb tota la banda, no? Són experiències totalment diferents i intento adaptar-me doncs en cada escenari o en cada proposta, no? Crec que doncs trio ben bé una manera que s'ajusti i que tot pugui lluir molt més, no? Tant les meves cançons i aprofitar un espai tan bonic doncs com aquest que ens trobarem el dissabte.
En aquest cas és la primera experiència a la Conca de Barberà?
Sí, 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 sí. És la primera experiència, i a més he estat mirant fotos i em sembla que és un lloc brutal i tinc moltes ganes, no? Quan sento que tinc l'oportunitat de poder tocar en espais així com tan privilegiats, com a vegades m'ha passat, he tocat un parell o tres de vegades en esglésies, i en aquest cas doncs en el castell que em sembla que també és això, no? És a les coves. Hi ha l'oportunitat, com et deia, no? d'intentar fusionar l'espai amb la música, amb allò que tu estàs fent. I això en el fons és un repte i a la vegada és una experiència. Llavors, no sé, té tots els ingredients doncs perquè jo m'ho passi molt bé, i que és una cosa que bueno, m'encanta, no? Òbviament, doncs, quan fas un concert està molt content, però també és algo que és un repte i que vull que la gent m'acompanyi, no? I que tothom surti molt content i que entre tots visquem doncs això, una experiència única i especial.
Amb aquest repte ens quedem. Joana Serrat, gràcies avui per atendre la nostra trucada i ens retrobem dissabte.
Fins dissabte, moltes gràcies.
Gràcies.
I Leandre no és l'única proposta musical. També hi sentirem uns que ja estem més habituats, com a mínim aquí a la Conca de Barberà, que són a Palanque de l'Espluga de Francolí.
Sí, a Palanque els van portar a la Vermutada, i va a la Vermutada que van fer al novembre a la Fira de Safrània, i bé, ens vam quedar una mica amb les ganes perquè va ploure i vam haver de tocar a dins, i bé, això és com una mica un retorn, els volíem dir que els portarem aquest cop i amb elèctric, o sigui que faran el repertori habitual a Palanque, i bé, això també tenim molt bona relació amb ells, i bé, també fuig d'aquí una part de Palanque, que és el Joan Vilalta i el Pere Prats, també estaran en format duet a les 9 del vespre, i primer per obrir la festa tocaran els PD Soul Rebels, el Jordi Romeu i l'Isaac Ballester, que també tenim moltes ganes de que posin les seves músiques, els seus vinils, per donar la benvinguda, perquè ells seran els primers que fan una hora i mitja de sessió, una mica la part tranquil·la de la festa, i molt contents això de combinar també la vessant aquesta local comarcal d'artistes i músics de la comarca amb propostes com la de la Joana de fora.
No només música. Tanquem l'eix de la música, sí, no?
Perfecte, sí.
Del cartell ja és aquest que ens destacaves.
Sí.
Però també en aquests anys el que hi hem vist és que no hi ha faltat el moviment, la dansa.
Sí, la dansa també és també una de les arts que la Conca també costa de... Tot i que ara això també està... Hi ha diverses iniciatives molt interessants a la Conca de Barberà i s'ha estat potenciant, però bé, creiem que a nivell general, a nivell també de Catalunya i de l'estat espanyol, doncs és una de les arts a vegades també com l'última art, no?, la dansa, i bé, des de la Conca Simono també sempre intentem que tingui aquest protagonisme, i enguany això, l'any passat va ser l'Escola Artis de Reus, i aquest any doncs uns coneguts nostres, Babirusa Danza, que són això, molt bona gent des de Madrid, i que bé, també estan reconeguts a nivell estatal i internacional, i que estem molt contents de que vinguin, facin també una aturada, un break amb la seva gira, i vinguin a Barberà, a la Conca, per primer cop també, i faran el seu espectacle Ánimo Animal al Castell de Barberà.
També els saludem a la Beatriz Palenzuela i al Rafael de la Lastra. Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Podem parlar amb els dos, expliqueu-nos, contar-nos què és lo que traireis a la Conca de Barberà.
Pues a la Conca de Barberá vamos a llevar el espectáculo Ánimo Animal. Es un espectáculo para espacios no convencionales, con una duración aproximada de unos 15 minutos. Y bueno, Ánimo Animal, de lo que trata un poco es de plantea como los pliegues entre dos personas, y trabaja un poco de lo horizontal hacia lo vertical. Es decir, que cómo esos dos animales van construyendo como un diálogo en el que se van construyendo un poco como personas, ¿no? Y luego se vuelven a reconvertir un poco en animales. Básicamente es casi como muy sintetizado, ¿no?
¿Conocéis el espacio?
No
lo conocemos. Tenemos muchas ganas porque hemos visto fotos por internet y tiene pinta de ser una maravilla de lugar.
Y ahora estamos hablando de lo que encontraremos: música, vino, gastronomía y también danza. ¿Cómo creéis que pueden conjugar, maridar todo en este escenario?
Bueno, yo creo que todo es cultura y va a funcionar desde el punto de que hay una gente que ha programado el proyecto sabiendo que todo se puede ensamblar y que va a funcionar, ¿no? Eso es básicamente lo que creo que va a funcionar. Y luego el espacio, que también pues va a coger, creo que, las propuestas de una manera interesante, ¿no?
Leandre, abans ens parlaves de la referència que tindreu de dansa del Beatriz i la Rafael. Vosaltres, quan els descobriu?
Nosaltres els vam descobrir a Reus a l'octubre passat, a un festival que fan a Reus, i bé, vam connectar molt ràpidament Beatriz i Rafael, Carlota i jo con ellos, i fruto d'esta relació personal, pues ya en aquel entonces les dijimos: os vamos a intentar llevar en verano en un festival que hacemos en un castillo, y bueno, y después pues las fechas coincidieron y lo hacemos, ¿no? Pero bueno, fruto de esta relación desde octubre hasta hoy, y con muchas ganas de que descubran la Conca, descubran todo lo que hemos programado, y muchas gracias por venir. Un saludo, Beatriz, Rafael.
Gracias a vosotros.
Y en definitiva, ¿qué esperáis del sábado, de este descubrimiento también de la comarca?
Pues esperamos, por supuesto, que disfrutar, compartir y aprender siempre aprender de nuevas personas y de nuevas gentes que están haciendo cosas de interés, ¿no?
Sí, y disfrutar un poco de la cultura, de la gastronomía, de los vinos, ¿no? Que es la zona apropiada, por lo que nos han contado, nos estamos informando. Tenemos muchas ganas ya de aterrizar por allí para poder bailar y disfrutar también.
Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra, amb aquest Ánimo Animal, gracias y hasta el sábado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya bien.
Hasta pronto. Gracias.
I anem descobrint tot el que trobarem en aquesta nit 5.1. Ja veieu, hem començat atacant el món del vi, després gastronomia, també música, ara dansa. Arribats a aquest punt, ens queda algun àmbit, alguna cosa per destacar?
Sí, jo volia destacar enguany el cartell, la imatge gràfica, la cartelleria, que crec que ens ha agradat molt. És de la Judit Balanyà, que avui no ha pogut ser aquí, però que també tenia moltes ganes, que i dissabte estarà, vull dir, si algú la vol felicitar, comentar-li algun tema en directe. I això, vull dir que l'any passat també, bueno, el primer any va ser l'Enric Mercader. O sigui, la idea sempre és que cada nit 5.1 o festa d'estiu, doncs també sigui algun il·lustrador de la comarca o de molt a prop o del voltant, com la Judit, que és de Valls. Però bé, això, el primer any va ser l'Enric Mercader, l'any passat l'Isaac Ballester, i enguany la Judit Balanyà, i sempre això, amb aquesta idea també volem donar l'oportunitat a joves il·lustradors, dissenyadors, etc., cada nit 5.1 o cada festa d'estiu tinguin aquesta oportunitat també de crear alguna imatge. Mm-hmm. Enguany, això, jo crec que ha sigut molt encertat tot, el disseny, estem molt contents, i això, i només traslladar una mica, la Judit no ha pogut venir, i em va passar un mail ahir amb una explicació molt llarga, però bueno, resumiríem això, que ja volia reflectir també aquest tema del feminisme, que enguany també és important, i també des de la Conca sempre estem, pues, contents que es tracti, no?, d'aquesta reivindicació de la dona com a part activa també en els cellers, que també enguany també des de Conca 5.1 hem volgut reflectir, o sigui, hi ha molts, hi ha més o menys la meitat quasi de cellers que venen, estan, són dones al capdavant, Carlania, Mesquí de Mora, Can Majoral, Succés Vinícola, Vega i Xalà, i algun segur que em deixo, que Comalats, celler Comalats, és a dir, també hem volgut buscar una mica amb els cellers aquesta representació femenina, i bé, i amb el cartell doncs queda també molt plasmat aquesta sensació, i després també els colors, no? Que la Juït va voler fer aquesta posta de sol, que crec que també és de les parts imprescindibles d'aquesta festa, aquesta nit d'estiu, és tota l'estona de la posta de sol, que és una de les imatges més impactants de la nit, i bé, que doncs això, felicitar la Judit, agrair-li la feina, i això, jo crec que per destacar, segur que queden coses, però jo crec que aquesta era...
Millor important. Que les descobreixin in situ, sí. No? Aquesta trobada, com dèiem, és també una cita pels col·laboradors, la gent que sou de l'associació, que durant l'any publiqueu, alhora pels lectors, i a més també oberta a tothom en general. No hi ha entrada. Quin és el funcionament?
No, o sigui, el funcionament d'enguany, l'entrada és gratuïta, és a dir, tots els espectacles culturals i musicals són gratuïts. El que s'ha de pagar, que diguéssim, són les consumicions dels cellers, dels restaurants, i aquest any el sistema, doncs això, també innovem una mica el sistema, hi haurà sistema d'etiquets, com fan en moltes fires i en moltes activitats que els altres anys no havien fet, però enguany això també per facilitar una mica poder moure's a dins, o sigui, la gent al final el que hi haurà és una moneda dintre del recinte, no? Perquè al final un tiquet serà un euro i el que s'haurà de fer és canviar els euros, les monedes de curs legal, que diguéssim, pels tiquets, i la gent doncs podrà consumir les diverses consumicions tant de vi com de menjar a través d'aquests tiquets, i això, però l'entrada, vull dir, l'entrada al recinte del Castell és gratuïta, està obert, com dius molt bé, a tothom, i des d'aquí fem encara més una crida, això, que vingui tothom, que es passi, perquè això, vull dir, des de 7:45 a la 1 pots passar una hora, pots passar mitja, t'hi pots estar a les 5 o 6 hores, vull dir que pots entrar, sortir, consumir més, menys, vull dir que això és llibertat total a cadascú a fer el que li vagi millor.
Això, aquest dissabte 21 de juliol, com ara deia el Leandre, 7:45 del vespre, al Castell Templer de Barberà de la Conca, la nit 5.1. Gràcies també al Carlos Berneda, que el tenim aquí encara a l'estudi. Molta sort també aquest dissabte, no només amb aquest esdeveniment, també deies, teniu altres compromisos. Molta sort i gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
I Leandre, gràcies per l'entrevista. Molta sort amb aquesta nova edició, la tercera, la seguirem de prop. I també gràcies per aquest espai, per la producció, en definitiva, de tot el que hem pogut escoltar.
Gràcies a tu, Gerard, i a l'Espluga FM Ràdio per tot el suport durant tot l'any que ens doneu. Moltes gràcies.
Doncs molta sort amb aquesta nit 5.1. Ens hi trobem tots plegats.
Merci.
I bé, nosaltres acabem ja aquest dimecres 18 de juliol. La Conca al dia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 11 del matí. Que vagi bé. Adéu-siau.